acaba decidint Pérez Pérez, però Baxi Manresa perd en aquest duel per la Copa contra Tenerife. És Tenerife qui entra de ple en la lluita i de moment Baxi Manresa es queda amb aquestes 8 victòries.
Amb un garbuix que hi ha encara de 15 aquí en aquesta classificació, en aquest pom de dalt de la Lliga ACB. Àlex Gonzalo, moltes gràcies. Fins ara.
A vosaltres.
Dani, fins ara.
Fins ara.
I tancarem també amb el marcador que tenim ara a Fontejau, Albert, aquest 60-76 al partit de bàsquet Girona, de l'Uni Girona.
Sí, últims 40 segons, per tant, poc que canviarà ja aquest resultat. 60-76, últimes accions d'aquest partit, que suposarà una nova derrota de l'Uni Girona, per tant, haurà de seguir lluitant per accedir a la Copa, per ser dels millors equips al final de la primera volta.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Canviem papers i som a més talla. A les 9, un partidàs. València-Barça, des d'ara, a RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 a Mestalla. A les 9 en punt, València-Barça, un dels partits corresponents a la 17a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. L'entrenador del Barça, Xavi, parla d'una final i alhora ens diu que si el Barça no guanya s'haurà de continuar remant. Bé, sí, és clar que si el Barça no guanya avui aquí a Mestalla haurà de continuar competint i lluitant per sumar el màxim nombre de punts, però em temo que qualsevol resultat que no sigui una victòria avui contra el València obligarà l'equip a competir per assegurar-se una plaça a la Lliga de Campions de la temporada que ve, però ja no per optar al títol de Lliga. Com a mínim, per mi és aquesta la sensació que impera ara mateix, tot i que només s'hagin disputat 16 partits, 17 després del d'avui contra el València. Vaja, que des del meu punt de vista guanyar és obligatori per continuar aspirant a la Lliga i evidentment per calmar les aigües. El discurs de Xavi s'està tornant cada dia més amarg, l'entrenador està queixós i dispara contra els adversaris externs, siguin propers o llunyans. Xavi reclama unitat, reclama tancar files i està sorprès pel clima de desencís que hi ha al voltant de l'equip. Però i el joc, i la pressió, i la sortida de pilota, i la capacitat de generar ocasions de gol, i la capacitat de fer gols, i la seguretat defensiva que tenia l'equip la temporada passada. Tot això no té a veure amb el moment que viu l'equip i amb les sensacions que hi ha en sectors importants del barcelonisme? Jo crec que sí. Xavi diu que l'equip és a temps de tot, i això és cert, de fet és innegable. Encara opta als 4 títols, però si realment vol aspirar a guanyar-ne algun dels importants, haurà de canviar la seva manera de jugar d'una manera substancial. I tant de bo avui comencem a veure ja una millora, tant de bo aquest discurs contundent de Xavi, sobretot el d'ahir a la sala de premsa, es transformi en bon joc, en passió, en concentració, en actitud, vaja, en competitivitat dels seus jugadors avui a Mestalla. I evidentment, si tàcticament doncs, l'equip és capaç de trobar la tecla adequada per fer mal a l'equip de Rubén Baraja, doncs millor que millor, perquè els 3 punts avui a València són fonamentals per continuar creient en aquest projecte i en la capacitat d'aquest equip de donar alegries a final de temporada als seus socis i seguidors. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui no ens surt el Barça?
Doncs un canvi respecte al partit contra el Girona. Surt de l'11 Christensen i entra Balde. El Barça sortirà amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Koundé, Araujo i Balde a la defensa, amb De Jong i Gundogan a la base del quadrat, més avançats Pedri i Joao Félix, i al davant Rafinha i Lewandowski.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui no ens surt el València?
Amb Mardashvili a la porteria, defensa, Thierry, Mosquera, Diakabí i Jesús Vázquez. Al mig del camp, doble pivot amb Hugo Guillamón i Pepelu. Banda dreta, Fran Pérez. A l'esquerra, Diego López. I a dalt, doble punta amb Yaremchuk i Hugo Doro.
Hola, Jaume Mollom.
Hola, Pou.
Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda, com anem?
Recuperat?
Sí. Sí. Tot a lloc.
El dia de l'Anvers estaves com el Barça, si fa o no fa.
Buf, o pitjor i tot, imagina't.
Pitjor?
Hòstia, sí, no. No.
Déu-n'hi-do. Marc Guillén, hola.
Hola, què tal?
Hola, Xavi Puig.
Hola, bona tarda.
Hola, Gerard Ballera.
Hola.
Gerard, què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres? Està l'ambient com per comentar moltes coses.
Sí, segurament serà una prèvia divertida, tensa, com són els València-Barça, a més talla, però ens heu de dir la vostra, amb l'etiqueta FRACU, com sempre, a través de Twitter, i ens heu de dir la vostra perquè, sobretot, entrareu en un doble sorteig. Un sorteig dolç i un sorteig saladet. El salat, el del pernil bataller, l'únic, que farem al final de la transmissió, igual que el lot de Torrons Vicenç. Tots els que tuitegeu, tots els que escriviu amb l'etiqueta FRACU, entrareu en aquest sorteig.
Teniu pernil avui, no?
Bé, la Laia el du amb ella, però de moment, en fi, el porta cosit a la jaqueta.
Ara mateix, de la motxilla de Laia Coll, està sortint un paquet de bataller, l'únic, Marta Ramon, molt més bé, testimoni. Molt bé.
Sí, però te menjaràs tu, la Laia, està sortint, però te fotràs tu.
No.
Compartir és viure.
Amb el que heu arribat a dinar avui, jo de vosaltres aniria en compte, vull dir, perquè Déu-n'hi-do. Semblava que vinguéssiu d'una guerra.
Però la tornada serà llarga. Sempre entra bé, bataller.
No, això sí, sens dubte, sempre entra bé.
No, fa una pinta, això en algun moment
és que
s'obrirà.
Mira, només, jo no tenia gana i només veure el pernil ja m'està entrant aquí un rau-rau.
Sí.
Ja després, si de cas, us els portem cap a la vostra posició.
Sí, és que avui elles estan en una cabina, que és on hi ha el pernil, i el Cupi i jo ni l'ensumarem. Ni l'ensumarem, Cupi?
Re.
Va, ja tenim l'11 del Barça. Sembla, Marc, que tants caps, tants barrets, amb matisos potser en la posició de central, no? Ara apareix Christensen, Íñigo quan hi era semblava que s'havia guanyat la titularitat, ara apareix Koundé al costat d'Araujo, que havia estat una defensa central que havia enyorat molt la temporada passada en alguns moments clau, però pel que fa a la resta de l'equip, bé, tornen a aparèixer els dos laterals, no sé si això et crida l'atenció, però mig del camp i davantera sí que sembla que té molt clar qui són els sis millors, l'entrenador, no?
Sí, en aquest sentit no fa cap tipus de revolució, cap toc d'atenció, no entra ningú que d'alguna manera per fer un toc d'alerta, no? Penalitzar Joao Félix pel partit del Girona, Lewandowski per la mala ratxa en general, Rafinha perquè potser no té prou desequilibri, no, en aquest sentit no en toca cap dels de davant, que podria ser una opció, però ja estem escoltant Xavi Hernández de les rodes de premsa, que de revolució no n'hi ha, no és necessària cap, s'està jugant prou bé, més enllà del partit de l'Anvers. Al mig del camp sí que aquí no em podia imaginar cap tipus de canvi, perquè crec que sí que els migcampistes dintre del possible estan funcionant bé, i sobretot els jugadors de la banqueta, que quedarien Romeu i Fermín, doncs no han fet mèrits per entrar-hi. A la defensa és on s'hi retoquen més coses, sobretot aquest tema dels laterals. Jo crec que avui té sentit, especialment contra un València que bàsicament es tancarà darrere, que defensarà molt bé, que el Barça haurà de moure la pilota, tenir paciència i moure-la d'un costat a l'altre, per tant, per tenir amplitud, doncs tornar a tenir els laterals. Esperem que funcioni, perquè clar, Cancelo l'hem vist amb una bona versió, jo crec, però sempre jugant a l'esquerra, a la dreta, a aquesta combinació Cancelo-Rafinha per aquesta banda dreta no ha funcionat molt bé. Esperem que avui ho sigui, perquè a més especialment avui potser un dels punts dèbils del València és la seva banda esquerra, per tant avui Rafinha i Cancelo haurien de tenir una via bastant lliure o bastant bona per poder atacar i poder fer mal. Esperem que Cancelo avui doncs, realment ho faci bé en aquesta banda dreta, ja que avui se li donen aquests galons de tornar a jugar de lateral dret i alhora tornem a provar un Balde lateral esquerra al centre de la defensa. Segur que hi ha molta gent que diu Koundé, l'han tornat a posar, de veritat, però sí, ens està fent errades en cada partit. Sí, d'acord, però Christensen mateix, l'últim partit en vers, crec que també va estar molt fluix. Estem en un moment d'aquells que no sap sobre qui recolzar-te, i davant del dubte Xavi opta pels que fins ara doncs, hi ha confiat més i en el que en els fons li donen més confiança.
Mira, agafar una paraula, una de les paraules de la roda de premsa de Xavi de la setmana, sembla que aposti per l'estabilitat, bàsicament per aquest 11 que té Xavi al cap, que el té molt clar, i és coherent també aquest 11 perquè és l'equip que, segons ell, ha jugat molt bé contra el Girona, ha jugat molt bé els últims partits i, per tant, és l'equip segons el qual ell és el millor per superar aquest partit d'avui de Mestalla. Jo avui el que espero és un pas endavant dels jugadors, perquè ha estat una setmana, jo crec, complicada pel seu entrenador. Xavi ha estat el gran protagonista, especialment després de la roda de premsa, després del partit d'aquesta setmana contra l'Anvers i ahir a la prèvia d'aquest partit a València, i crec que aquí ara de parlar són els jugadors, que també són una part responsable de la situació en què està ara mateix l'equip, immers en aquesta crisi de resultats, però també de joc. I crec que són ells, bàsicament, els grans responsables com per tirar això endavant. I m'agradaria veure una victòria per més d'un gol, una victòria sense patir, una victòria, ja no et dic amb un joc espectacular, però almenys solvent, i un Barça que no sigui dubitatiu com el que hem vist les últimes setmanes. És això el que somio, i a veure si avui això es compleix a Mestalla, perquè a més hem parlat molt poc de València tota aquesta setmana. Estem jugant contra, vaja, com un estadi d'aquells que sempre costen, que sempre porten molta cua, i pràcticament ha estat la setmana del Barça tan complicada que ni ens en recordem que jugàvem contra el València després del sideral que té el Barça muntat a casa.
D'entrada, una dada, 13a titularitat consecutiva a la Lliga de Cancelo, de fet, des que debuta al Sadar, aquell dia debuta a la segona part, i des de llavors 13 titularitats consecutives de Cancelo. Avui al lateral dret, perquè em sembla una idea, els següents jugadors que porten més titularitats seguides ara mateix són Lewandowski i Pedri amb 5, per tant hi ha una diferència sideral. Realment és un jugador indiscutible, Cancelo, per Xavi Hernández. Jo hagués sacsejat la davantera, potser una mica en la línia del que deia Marc. Jo avui hagués prescindit de Rafinha i Joao Fèlix, més de Joao Fèlix potser fins i tot que de Rafinha, però Lamine per mi avui era innegociable, perquè és l'únic jugador que l'altre dia et va aportar alguna llum en atac, i coincidint amb en Marc, aquesta banda esquerra del València en defensa és feble, doncs jo hagués provat amb Lamine Yamal a veure si el nano tenia una tarda inspirada. Entenc que serà un revulsiu de cara a la segona part, i això dels dos laterals Cancelo Balde, doncs a veure, confiem que realment el València surti tan tancat com acostuma a sortir l'equip de Baraja, i que no suposi molts problemes per les contres de l'equip de valencianista.
Sí, a mi és el que em sobta. Després d'una sèrie de 3 partits importants contra equips de la zona alta de la Lliga o contra el Porto, en el qual tanques amb 3, avui, igual que contra l'Anvers, igual que contra el Rayo, contra l'Alavés i contra el Shakhtar, tornes a tancar amb 2. He citat 4 partits en què el Barça va defensar molt malament. El dia de l'Alavés es va guanyar, però gairebé de miracle, i per tant jo el que vull veure és com el Barça defensa precisament l'única arma, jo crec, que té el València, que són les transicions, els contracops. És a dir, és vital avui pel Barça tancar les contres del València, perquè és un equip que viu d'això. I per tant, aquests dos centrals i aquests dos laterals, a veure com s'estructuren avui per tal de no deixar escletxes. I és curiós, però Baraja, que no juga mai amb dos puntes, avui en situa 2, a dalt. Veurem com s'emparellen amb els dos centrals del Barça, i ara hem xucugó duro, però aquí jo crec que pot estar una de les claus. Si el Barça controla això, el partit hauria d'estar controlat.
És interessant el que explica el Gerard, perquè és cert que amb aquesta estructura, els dos laterals, no?, i amb 3 davanters, és quan el Barça més inestable ha estat, i venim justament d'uns partits en els que el Barça ha encaixat molts gols. Alhora també, Gerard, clar, jo crec que veient la plantilla que tens, no pots jugar cada partit amb 3 centrals, no?
Sí, no.
Tens 4 normalment de sants, ara tens un ja de lesionat, algun moment els has de fer descansar. És veritat que la banqueta ja estàs cridant Cubarsí, el central que hauria de ser del futur, però clar, ho has d'acabar fent funcionar algun dia això dels dos laterals. Veurem per això avui que si és capaç de fer-ho, no?
Ho esteu apuntant ja bastant a vosaltres, però fixeu-vos que l'11 és veritat que és bastant coherent amb la percepció que té Xavi de l'equip, que a molts ens ha cridat l'atenció, no?, de dir, no, és que no estem tan malament com vosaltres esteu traslladant, no? Quan parla de irrealitat, diu, no, és que esteu traslladant als socis del Barça, als seguidors del Barça, una irrealitat respecte a l'equip, no? Jo vaig interpretar que el que ell diu és que estem dient que l'equip està molt pitjor del que està. I en aquest sentit, l'11 és coherent en el sentit de dir, no, jo no necessito canviar grans coses, faig algun matiset o així en funció del rival, però no he de fer cap tipus de transformació en l'11, no?, ni inventar-me res. Això seria necessari si cregués que anem a la deriva, no?, que no tenim clara la direcció de joc. però clar, Xavi, és que ha estat tan contundent en aquest sentit, a mi em sorprèn, perquè realment un apassionat com ell del joc i amb l'exigència que ell tenia com a jugador i amb el discurs també exigent respecte al joc que va fer quan el van presentar com a nou entrenador del Barça, doncs em sorprèn, però és evident que l'11 té a veure amb això, no? Amb aquesta percepció.
Sí, sí, no fa cap petita revolució, toc d'atenció, avui, no sé, alguna entre et cometes, alguna bogeria, poses a Marc Guiu de punta i Lewandowski les seus, no? O dir-li jo a Fèlix, no, doncs mira, poso tots els titulars però tu t'assec, i poso Ferran o Lamine, el que tu vulguis. Algú que digui, ei, jo això no ho deixaré passar, perquè Joao Félix va fer un partit horrorós contra el Girona, no? No ha passat res. Cancelo no segueix dos o tres jugades dels gols del Girona, segueix jugant. Bé, això, doncs, no és la manera, això de persigar, no, està clar que no és la manera de Xavi. Ja era com a company, doncs, un pacificador, algú que posava, doncs, pau, que ajudava una mica dialogant, i sembla que en aquesta línia, doncs, va. Dit això, també és veritat que... Bé, contra el mateix Atlético de Madrid, aquest equip va jugar molt bé, i algun dia això dels dos laterals ho has de fer funcionar, i avui, si algun dia ho has de fer funcionar, avui és dels que té sentit, perquè el València en principi està encara darrere.
És que jo m'imagino... No, és que jo amb això que esteu dient també posaria sobre la taula la relació amb el vestidor. Si està en un moment Xavi que els ha de convèncer i que d'alguna manera ha de cosir una mica aquesta connexió entre el que ell vol i el que els jugadors han de fer, jo crec que un càstig flagrant a Joao Félix, a Cancelo, a Lewandowski, etc, perquè seria com s'interpretaria avui que un d'aquests tres pesos pesants caigués de l'11, potser seria contraproduent, i els equilibris del vestidor, que potser amb els dubtes que hi ha aquestes darreres setmanes, doncs estan més delicats que a l'inici de la temporada, potser seria un boomerang que seria pitjor el remei que la malaltia. Jo crec que Xavi el que intenta és que els que creu que tenen més talent de la plantilla, més galons i més experiència, s'enforteixin els seus lideratges i d'alguna manera els hi estén la mà de crec en vosaltres, ara feu el favor de respondre'm i no em falleu.
Se fa una mica un tòxic, no? Que és al final acabes posant els mateixos, que potser no, el cos et demana, hòstia, s'hauria en aquest... Va, potser sí, asseiem en aquest, i al final diu, hosti, però si sé que en aquest, no? Ara després a veure què passarà, no? A veure l'entrenament de dilluns, a veure com no sé què. O sigui, aquest, clar, sí, és veritat, va acumulant minuts, però, bueno, encara l'estirarem un partit més, i al final, com deia Toixac, doncs los cabrones de siempre, i acabes posant els mateixos amb aquesta variació que et carregues un central, i quan diríem que per... enquesta popular, segurament la gent hagués triat Koundé si t'has de carregar un central, doncs et carregues Christensen, que segurament no ha anat al teu despatx a dir-te que no vol jugar de lateral, que ell vol jugar de central, no? I al final acabes fent un jota amb John Benjamin Toixac.
Dels que van jugar amb Vers l'altre dia, segurament jo crec que Lamine Yamal potser és qui més es mereixia entrar a l'11, vull dir, perquè tampoc, sí, tampoc sí. És que reivindiquessin els suplents l'altre dia, més aviat al contrari, no. I Marc Guiu que va fer el gol i però vaja, ja entenc que Marc Guiu i a Lewandowski i aquest canvi ja entenc que no es farà, però sí que Lamine Yamal podria haver estat una alternativa.
Sí, sí, però en tot cas és això que explicava la Marta també una miqueta, no? La sensació de Xavi de reforçar el seu 11, almenys tenint en compte que té una plantilla molt curta, tenir 11 jugadors, que són també els més veterans, els de més de pes, els de més valuosos, perquè ens entenguem, doncs, si mirem la seva cotització, doncs que siguin ells també els que treguin les castanyes del foc i tirin endavant.
Tu has dit una cosa, Joan Lluís, molt interessant, que és, a mi també em sembla que comença, des del primer dia hauria de ser el paper protagonista principal, el dels jugadors, per raons òbvies, no? Però vull dir que jo crec que el que és indiscutible és que Xavi els ha demostrat que tenen un parellamps espectacular.
Absolut.
I per tant, jo crec que ha arribat el moment de tornar-li d'alguna manera. El problema és, per molt que tu ara vulguis posar-hi tota la teva bona voluntat i dir, hòstia, l'entrenador s'està cremant a les sales de premsa per diguéssim, perquè no ens disparin a nosaltres, si amb això n'hi ha prou. O hi ha d'haver-hi algun altre element, elements futbolístics, diguéssim, no? que tinguin a veure això, no? Amb com surts de la pressió, amb com ataques un bloc baix o mig o una pressió alta, amb defensar millor, amb com fas les transicions perquè no et facin perill, etcètera, 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 no? Podríem fer una llista de tots aquests conceptes futbolístics. Vull dir, no sé si té a veure només amb la gestió del grup o té a veure també amb aspectes futbolístics que l'equip no acaba d'entendre, no?
Amb això sí que estic d'acord, eh? És a dir, jo crec que el Barça per on pateixen per dues vies. Una és aquesta que tu explicaves ara, aquest punt de que a vegades que penses, no sé si l'equip està poc treballat o és que els jugadors no l'entenen o no el segueixen. Quan parlàvem que l'equip no sap treure la pilota o que pateix per treure la pilota contra el Porto, quan veus quan l'equip intenta pressionar i va sempre tard i el que aconsegueix és que els equips contraris sembla que puguin jugar sempre sortint amb la pilota controlada sense problemes. Però també a la vegada, o sigui, hi ha aquest factor, però hi ha un altre factor que jo crec que també és aquest més d'actitud, que per exemple ara feia referència al Marc amb un cas com João Félix, no? Si tu veus el partit de João Félix contra l'Atlètic de Madrid i veus a quin nivell és capaç de rendir i veus el partit contra el Girona i és un altre jugador, i crec que en aquest cas en concret, per exemple, no és només un tema futbolístic, que també hi és, el tema futbolístic, sinó hi ha en alguns jugadors, tipus João Cancelo, que els veus un punt d'actitud o de compromís que va i ve, i penses que en aquest sentit jo crec que poden aportar més del que estan aportant.
Jo crec que és això, ho fia tot a aquesta reacció individual, perquè clar, no hi ha sacsejada tàctica, no hi ha sacsejada de noms, llavors, clar, per què ha de canviar l'equip respecte als últims partits? Bé, perquè els jugadors s'hi tornin a posar com el dia de l'Atlètic de Madrid. Suposo que és l'única cosa en què es pot agafar Xavi ara mateix.
Bé, veurem,
fent el que fa.
Sí, sí, la sacsejada tàctica també s'ha de veure, no? De moltes vegades amb l'11 tampoc no tens tota la informació, has de veure aviam com surten, sí. Si la pressió realment és tan alta, com surten de jugant, etc. Però està clar que amb 3 dies venint de Bèlgica, etc., no hi haurà molts conceptes diferents.
Per dir alguna cosa, Marc, per exemple, avui, per dir alguna cosa, et carrega João Félix, poses Pedri a la banda esquerra de fals extrem, Rafinha interior que ja ha jugat i poses la mint d'extrem. És a dir, proves alguna cosa diferent, no sé, jo crec que l'equip necessita alguna cosa diferent i ens ho ha demostrat futbolísticament els últims partits.
És el que creus tu, sí, clar, no per això ho dic. Creus, sí, sí.
Ja, ja.
Quan ell parla
que queixo, que jo crec que el Barça li aniria bé.
Nosaltres vivim una irrealitat segons Xavi i d'alguna manera quan el sentim a les rodes de premsa nosaltres podem arribar a pensar que ell viu una irrealitat, perquè moltes vegades les qüestions futbolístiques que destaquem a les transmissions, ell després quan fa el diagnòstic intern sembla que no extregui les mateixes conclusions i veient per quines decisions opta sembla ser que és així.
I de fet avui també és conseqüent amb el que és una final, ha posat el seu 11 amb el que ha confiat més tota la temporada. El que jo avui espero és una reacció des del primer minut en què no torni a fallar la intensitat, en què no tornin a faltar les ganes de voler anar a guanyar el partit, de voler fer un bon futbol, i el que sí que crec és que avui és l'oportunitat, almenys des del meu punt de vista, l'última oportunitat per alguns d'aquests jugadors que sistemàticament estan a l'11 i des del meu punt de vista no per una meritocràcia, perquè crec que ara mateix Xavi no està aplicant meritocràcia en l'11. Per exemple, avui per mi, i ho hem comentat abans, era claríssim que si s'havia de carregar un dels centrals, aquest havia de ser Koundé, però la sensació un altre cop és que es torna a carregar el dèbil.
Mira, a veure, sabeu qui és titular fix, no? Top Corn, crispetes de Frit Ràbic.
No falla, no falla.
Aquest, que n'assabenti jo, que un entrenador és capaç de seure'l a la banqueta.
Impossible, és immolar-se, és immolar-se.
Top Corn, crispetes de Frit Ràbic, salades de colors, de ketchup i mostassa, de mantega, vaja, qualsevol varietat que us imagineu, allà tenim les Top Corn, crispetes de Frit Ràbic. Compartiu aperitius de Frit Ràbic amb els amics i amb la família.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Com comentàvem a l'inici de la transmissió, Marta, Xavi, en un discurs contundent, reclama estabilitat a l'entorn per poder desenvolupar el seu projecte.
Sí, fent una crida a la unitat, Xavi va transmetre ahir un missatge positiu a la sala de premsa, convençut que encara poden aconseguir tots els títols que tenen en joc. Això sí, molt crític, una altra vegada amb el paper de l'anomenat entorn, va demanar als mitjans afins al Barça que donessin suport a l'equip i va ser contundent a l'hora de reclamar que l'anàlisi que fa la premsa de la seva figura i la trajectòria de l'equip no passi d'un extrem a l'altre.
Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Estabilidad.
Puig, tu que eres un fan, crec que com jo, del Força Barça, hauria estat una roda de premsa dels pips, eh? Recordes? Quan sí. Algun personatge de la qualitat del Barça repetia molt una paraula, se sentia pip, pip. Doncs en aquest cas, amb estabilitat, eh? Hauria estat claríssimament un vídeo de pips de l'Alfons Arús i la seva tropa, eh?
I tant. Aquelles classificacions que feia, a veure qui guanyava, si una paraula o una altra.
Sí.
Oh,
hòstia, molt bé, aquí microimitacions
sí.
Joan Laporta demana unitat i suport per als jugadors i l'entrenador al sopar de Nadal del club.
Dijous, tornant d'Anvers, va celebrar-se al Palau Blaugrana el sopar de Nadal amb directius, entrenadors, jugadors i empleats del club. Allà hi eren, entre d'altres, Xavi o el director esportiu d'Eco. En el seu discurs, Laporta va subratllar que sortiran a lluitar per les quatre competicions i va demanar a tothom que donés suport més que mai en aquests dies als jugadors i l'entrenador per acompanyar-los en el camí de la victòria, i va rematar-ho amb un "junts ho podem aconseguir".
I acabem destacant que el representant de De Jong ha respost a aquells que dubten del compromís del migcampista neerlandès.
Enmig del combo gate, De Jong va ser l'únic dels quatre titulars indiscutibles que es va quedar a Barcelona perquè tenia febre. Després que circulés que Deco havia posat en dubte que es trobés malament, en una trucada telefònica des de l'aeroport, el seu representant, Ali Dursun, va defensar-lo en unes declaracions al diari The Telegraph, dient això, que la reputació de Frenkie no es toca perquè sempre compleix. En les mateixes declaracions també va defensar que no va haver-hi cap esbroncada i que la relació amb Deco és bona.
3 minuts i mig i 8:45, ara tornem.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat. Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt. Salomon, passió per la muntanya.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
RAC 1. Tots som 1. El Barça Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Dos minuts i 8:45 de la nit. A les 9 en punt a Mestalla i a la sintonia de RAC 1, València-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Araujo, Koundé i Valde a la defensa, amb De Jong i Gundogan a la base del quadrat i més avançats Pedri i Joao Félix, i al davant Rafinha i Lewandowski.
Amb qui no ens surt el València, Laia?
Mamardashvili sota pals, defensa Thierry, Mosquera, Diakabí, Jesús Vázquez al mig del camp, doble pivot amb Guillamón i Pepelu, banda dreta Fran Pérez, a l'esquerra Diego López, i a dalt una doble punta amb Yaremchuk i Hugo Duro.
Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Laura Borràs assegura que la reunió entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez està pactada i confirma que es farà. Això després que dijous el secretari general de Junts, Jordi Turull, anunciés la trobada i que el govern espanyol hagi dit que no hi ha cap reunió prevista entre els dos dirigents polítics. La presidenta de Junts per Catalunya ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
Amb aquesta reunió, que està acordada i que tindrà lloc, justament no ha passat quan es van trobar en el marc del Parlament Europeu a Estrasburg, precisament perquè no podia ser una reunió amb tots els adjunts, perquè no hi ha interès en fer una fotografia, hi ha interès en poder treballar, des de la nostra perspectiva, per la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya.
I ha afegit que Puigdemont seria el millor candidat a president de la Generalitat en unes futures eleccions. I precisament Jéssica Albiach obre la porta a ser la cap de llista dels comuns a les properes eleccions catalanes. En una entrevista, en aquest cas, al Nació Digital, la líder d'En Comú Podem reconeix que el seu partit encara no ha obert aquest debat, però ha posat la seva candidatura sobre la taula. I sobre si els comuns es presentaran conjuntament amb Podem en aquestes futures eleccions, Albiach aposta perquè els dos partits hi vagin plegats. Això, tot i que va estripar el carnet de Podem després de la ruptura amb Sumar i que reconeix que no comparteix el rumb que està prenent el partit. I fa poca estona ha acabat a Barcelona una protesta per reclamar la fi dels atacs de l'exèrcit d'Israel contra la població palestina. Hi han participat unes 2.300 persones segons la Guàrdia Urbana. Han sortit de plaça Universitat i han creuat el centre de la ciutat fins a plaça Sant Jaume. La gran majoria de manifestants anaven vestits de negre com a senyal de dol. I un últim apunt, restablerta la circulació de trens a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Està tallada durant una hora entre les estacions de Cornellà-Riera i Sant Boi per un incendi de vegetació.
Gràcies, Pol, que vagi bé.
Fins ara.
Heu de veure si no heu fet encara la nova campanya d'Estrella d'Am, un dia de partit, tot un homenatge a la història del Barça, perquè quan cal ser-hi, cal ser-hi, i així ho demostra el Pau, que és el protagonista, un apassionat col·lega, o des dels partits de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, testimoni, a més, també dels Jocs Olímpics del 92, i ara temple del barcelonisme. Descobreix la seva història a estrelladam.cat i uneix-te a la celebració del Barça amb Estrella d'Am.
Què destaquem de la resta de l'actualitat esportiva?
Doncs que s'ha acabat ara mateix un partit al Sánchez de Pizjuán amb, atenció al resultat, Sevilla 0, Getafe 3. Ui. No sé quan durarà Diego Alonso a la banqueta andalusa, però ara mateix el Sevilla té 13 punts, són els mateixos que el primer que baixa, que seria el Cádiz, i vaja, està fora del descens per la diferència de gols, perquè si no podria estar perfectament en zona de descens. Li queden, recordo, dos partits al Sevilla abans de l'aturada de Nadal, un partit importantíssim al camp del Granada entre setmana, i dissabte també fora de casa contra l'Atlètic de Madrid. Veurem si amb Diego Alonso a la banqueta, si li donen aquestes dues vides extres encara, o si amb canvi d'entrenador, perquè insisteixo que avui ha perdut 0-3 a casa contra el Getafe, que es col·loca 8è amb 25 punts, a 4 del 6è de la Reial Societat. S'han jugat també dos partits més aquest dissabte. El que més interès té a efectes classificatoris és el que s'ha jugat a Sant Mamés. Atlètic Club de Bilbao 2, Atlètic de Madrid 0. 2-0, però podria haver estat un 4-0 perfectament. De fet, l'Atlètic Club ha fallat un penal. Ha estat un bany de l'equip d'Ernesto Valverde al Cholo Simeone. L'Atlètic Club 5è, 32 punts, a 2 del Barça i a 2 de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid té 34 punts, els mateixos que el Barça, i ara sí, amb els mateixos partits jugats. Tornarem a, diguéssim, desempatar quan el Barça hagi jugat el seu partit a Mestalla. Així està la primera divisió. A la segona hem viscut al Superesports l'empat de l'Espanyol, Andorra 1, Espanyol 1. Estaven pendent els periquitos del que feia el líder, el Leganés. Finalment ha empatat, Sporting 1, Leganés 1, l'Sporting també de la zona alta. Això vol dir que l'Sporting és tercer, 34 punts, el Leganés primer, 38, l'Espanyol queda a 5 del líder i a 3 de l'ascens directe, perdó, a 2 de l'ascens directe, a l'espera del que faci dilluns el Valladolid. En futbol internacional, el més destacat a Anglaterra és l'empat del Manchester City, 2-2. Ha guanyat el City 2-0 abans de marxar cap a l'Aràbia Saudita a jugar al Mundial de Clubs. Li han empatat el City, que té 34 punts, és quart, a 3 del Liverpool, que encara ha de jugar demà, i a 2 de l'Arsenal. A més, a la Lliga Italiana s'ha acabat el Nàpols 2, Cagliari 1, i també s'ha acabat a Alemanya ara el partit d'un possible rival del Barça als vuitens de final de la Champions, el Leipzig, que ha guanyat 3-1 contra el Hoffenheim a casa. I en pàgina poliesportiva, a l'ACB, derrota del Manresa a casa contra el Tenerife i victòria de l'Unicaja a casa contra el Granada. Ara a 3:15 juga el líder, el Real Madrid, a la pista d'Obradoiro, i un altre equip que s'està jugant la Copa, com és el Gran Canària, contra el Bilbao Basket. Tenim en marxa la segona semifinal de la Copa d'Espanya d'handbol a Irún, de moment amb el Barça guanyant de 8 gols, el Granollers perdent, per tant, de 8. Barça 31, Granollers 23 a la recta final, per tant el Barça tot apunta que serà el finalista contra el Logroño. I acabo, tornant al bàsquet, amb la Lliga Femenina, dos resultats de dos equips catalans. Ha perdut l'Espartun i Girona, 60-78 a casa contra l'Estudiantes. Està guanyant de 10 el Cadí la Seu, 35-25 contra el Jairis.
I han sortit a escalfar-se els jugadors del Barça i els jugadors del València, les graderies de Mestalla que es van omplint a poc a poc. Suposo que avui, com és habitual quan el Barça visita aquest estadi, Laia, hi haurà un ambient potent, no?
Sí, estarà com una caldera, bullirà avui Mestalla, hi havia moltíssimes ganes del partit d'avui i de fet comencen a entrar ara els aficionats i a poc es va omplint perquè estaven tots a fora, una, esperant que arribés l'equip per donar-los suport pel partit d'avui i dos, veient l'homenatge a David Silva, que va jugar 4 temporades aquí al València i avui li han penjat la seva lona a la façana principal de Mestalla i de fet serà l'encarregat de fer el servei d'honor abans d'aquest València-Barça.
Bé, el president del Club de Fans a Catalunya, Jaume Molló, merescut, no, aquest homenatge?
Sí. Mira, ara veig la lona, fantàstica i merescudíssima. Molt talent.
Dono fe que des que ha sortit per una pantalla d'aquestes David Silva s'ha posat en peu.
Sí. M'encanta David Silva.
No té mal gust.
L'hauries volgut al Barça, en algun moment.
Home, i tant.
Era un jugador que tenia el perfil, clarament.
Bé, ja es va juntar amb Guardiola al part final de la seva carrera i en van treure prou rendiment els dos.
Sí. Passen 6 minuts de 8:45. Fem una anàlisi del rival del Barça.
El València tampoc està en el seu millor moment. És 11è a la classificació, només ha sumat un punt dels últims 12 en joc i avui també afronta el duel amb la urgència de puntuar per tornar a mirar cap a Europa i no cap a baix, com la temporada passada en què l'equip va suar de valent per mantenir la categoria. L'equip C està rendint molt millor a casa que fora. Aquí a Mestalla ha sumat 13 punts, ha guanyat 3 dels últims 4 duels i avui també, com ara comentàvem, confia en l'efecte Mestalla, en la caldera que serà com a reforç extra per imposar-se. El València rep avui el Barça amb 3 baixes molt sensibles, 3 titulars indiscutibles. Gabriel Paulista i Javi Guerra, tots dos expulsats en la derrota de la setmana passada al camp del Getafe, i també la lesió del capità Gaià. Tampoc està avui disponible al Meida.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Javier Baraja a la banqueta del València. És veritat que a vegades juga amb un 4-2-3-1, en els últims partits també l'hem vist amb un 4-4-2. Avui el més important és que surt amb Yaremchuk i Hugo Duro. Això només ho havia fet una vegada en tota la Lliga. En qualsevol cas, en defensa, jo fins i tot m'espero un 4-5-1, és a dir, que pobli moltíssim al mig del camp i també que hi hagi ajudes i dos contra un a les bandes. De fet, és un equip que defensivament està molt ben treballat. Aquesta temporada Mestalla només ha encaixat 3 gols. Héctor Gómez, director del podcast Tribuna Deportiva, ens explica el perquè d'aquesta virtut.
Este año Baraja ha conseguido que el Valencia defienda muchísimo mejor de lo que habían defendido los Valencias de las últimas temporadas, y defiende mucho mejor porque acumula jugadores, pero porque sabe acumularlos. A veces hay equipos que acumulan jugadores y no defienden bien. Este Valencia sí, acumula futbolistas en su propio terreno de juego, pero cierra bien espacios, hace bien las ayudas y es difícil generarle mucho peligro.
De fet, és un equip que es caracteritza més per esperar-se a camp propi que no pas per pressionar a dalt, que ho pot fer, sí, en algun moment, a estones, però jo crec que contra el Barça potser només ho farà en serveis de porteria i en reinicis del joc. El València és un bon equip en defensa, però en atac està molt limitat.
La gran debilidad es que no tiene gol. Es un equipo que, pese a que Hugo Duro ha hecho 7 goles, no tiene facilidad para generar ocasiones de gol. Las últimas semanas prácticamente no dispara a portería. A partir de ahí, pues el Valencia tiene que vivir de algún chispazo de Diego López, de algún chispazo de Fran Pérez o de alguna jugada que le aparezca a Hugo Duro, que este año ha vuelto a recuperar ese ratonerismo en el área y el saber definir goles que el año pasado fue incapaz de hacer.
Hi ha una dada que encara diferencia més les prestacions en atac i en defensa d'aquest equip. El València és l'equip a qui menys li xuten a porteria de tota la Lliga i és el segon equip que menys dispara entre els tres pals.
El jugador més en forma.
El porter, Georgi Mamardashvili, 23 anys, no podria jugar al Barça perquè el seu joc de peus és deficient, però estem parlant d'un dels tres porters, per mi, més en forma de la Lliga. Sota pals, segur, es fa gran, té reflexos i en les últimes jornades, a més, jo crec que ha deixat algunes aturades inversemblants. Que avui no tingui el dia serà una de les claus perquè el Barça no es desesperi en cada arribada.
Si voleu quedar bé aquest Nadal, regaleu pernil bataller, aquestes festes, pernil gran reserva bataller, l'únic, prové d'aquest porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, com el seu greix intramuscular, que el fan tan tendre i que li donen un sabor únic. Els hi posen gorros de Papa Noel aquest any a la granja, al bataller. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil gran reserva bataller, l'únic, no només per regalar, quan vingui gent a casa traieu també el pernil bataller l'únic, sí, no us el guardeu per vosaltres, home, que la gent el pugui gaudir.
Compartiu.
Un enjoc amb el hashtag Fracua, etiqueta Fracua a Twitter.
Marc, després d'escoltar la radiografia que han fet la Laia i el Gerard, si defensen bé, si el xuten poc, tal com està atacant el Barça avui, no sé si m'ha fet gaire gràcia això, eh?
Paciència, paciència.
Sí, no? Exacte. Sí. Vull dir que no ens esperem un partit de 25 oportunitats de gol, no?
És veritat que no hi són, Marc, no hi són Gallà i Paulista, eh? Vull dir que això també s'ha de notar i jo crec que, en fi, es notarà, però les dades són les dades.
Sí, és veritat que són els seus dos millors defenses, Paulista ex de l'Arsenal, Gallà, capità i tota la vida al València, i són els dos jugadors defensivament doncs amb més recorregut, més solvents. Els hi queden dos jugadors jovenets, sobretot Mosquera, un dels nanos que els hi surt del planter. Dit això, tancaran molt bé línies, seran agressius, seran intensos, preveient el que deia Joan Maria, doncs de tal com està jugant el Barça avui en dia, no, jo tampoc preveig moltes ocasions, i sobretot al principi costarà. Jo crec que al principi s'haurà de madurar el partit, que serà d'aquells partits de desgast, de tenir la pilota, això sí, de jugar camp contrari, intentar obrir els costats, canviar de joc d'un costat a l'altre, aviam si la segona línia arriba per quan hi hagin les entrades o passades una mica l'espai, doncs que hi pugui arribar algú des de darrere, i anar mastegant, anar provant, anar desgastant el rival. A les segones parts és on el València, doncs clar, com tots els equips, ja comencen a estar cansats i comencen a flaquejar una mica les forces, i és allà on els hi pots fer més mal. Per tant, que la gent s'ho prengui amb paciència, no espereu, tant de bo m'equivoqui, que això al futbol ja saps que de sobte va, hi ha una fogonada i tot això que hem dit no serveix per res. Però lo normal seria que fins a la segona part el partit doncs estigui força igualat.
També diré que algun dia marcar el minut 1 en lloc d'encaixar també estaria bé, estaria què bé. Vull dir?
Sí,
tot no. Això es transformi, vull dir que, no sé, jo, algun dia, no?, un partit tranquil.
I acabarà passant, no?, amb el futbol, ja saps, aquesta és la màgia que té, que és així imprevisible de l'únic.
Sí. I que algun dia algun atacant del Barça, no?, tindrà el dia inspirat, sí. No?, vull dir, més enllà del joc de l'equip i això, vull dir que algun dia també es pot sonar la flauta, així esporàdicament, que últimament no està sonant.
Un xut d'aquests de Rafinha de fora l'àrea,
sí,
no?
Sí, cosa...
Que algun dels pals que hem fet, els 14, 15 pals que hem fet aquesta temporada, 15, doncs que vagi dintre, mira, per casualitat, piqui el pal i vagi dintre.
Ai... Molló, Xavi ha parlat abans de l'inici del partit i continua...
En la seva línia, sí, la línia d'ahir, vaja, de la roda de premsa, això sí, destacant la importància que té el partit d'avui a Mestalla.
Tenemos esa necesidad, vamos a 7 del líder, el Girona, y a 5 del Real Madrid. Hoy ha perdido el Atlético, pero para nosotros de aquí a final de temporada van a ser finales, porque esa necesidad de puntos nos hace plantear los partidos de esta manera, ¿no? Por lo tanto, a competir, a hacer un buen partido y sobre todo, lo más importante, ganar esos 3 puntos que nos darían moral y confianza para seguir.
Ja que acabem d'escoltar Xavi a la prèvia, què us va semblar el discurs d'ahir a la sala de premsa?
Resultadista.
Desconcertant, de veritat. No sé, el veig patir molt i parlar molt de coses de fora quan jo crec que el que estaria bé és que parlés de joc i que centrés en el joc, en la pilota, en el futbol, que aquí en el fons en sap molt més que nosaltres i aquí ens podria doncs argumentar moltes coses, i aquí sí que és on, per molt que jo mateix sigui crític, i jo sobretot les meves crítiques van doncs pel joc que veig, doncs aquí és on sí que mereix paciència o podria tenir crèdit, i evidentment mereix acabar la temporada, i aquí doncs, tot i que hi veiem pocs brots verds, jo crec que aquí és on ell es pot fer fort. Quan ja comença a parlar d'altres coses, jo crec que està perdent els papers.
Clar, és que Guardiola, ahir Xavi va començar assemblant-se en el discurs a Guardiola, o sigui, futbolero, per entendre'ns, parlant de joc, i ara s'assembla a Mourinho. Els enemics de fora, només números, que clar, els números es poden agafar de mil maneres. Clar, jo ara aquí tinc els partits fora de casa que ha jugat el Barça aquesta temporada, i són 10 i el Barça només n'ha guanyat 4. Vull dir que al final els números tothom els pot agafar d'una manera positiva, negativa. Per tant, ostres, a mi m'estranya molt que aquesta transformació en el discurs de Xavi a la sala de premsa, de parlar de futbol a parlar de números, i sobretot a aquests elements externs, esotèrics pràcticament.
A mi el que em cansa molt de Xavi, perquè no para de repetir-ho, és aquesta fixació amb l'entorn i aquesta idea malentesa de quin ha de ser el rol dels mitjans de comunicació que cobrim la informació del Barça. Aquesta fixació que té en pretendre que nosaltres formem part del Barça, com si fóssim treballadors del Barça i haguéssim d'estar lluitant colze amb colze amb ell, jo és una idea que jo crec que hauria d'anar desterrant, perquè és que la funció del periodisme no és aquesta. No és aquesta. I no para d'insistir en aquesta idea equivocada. I això no només ho fa Xavi, vull dir, és una tendència que també la porta alguna vegada fent servir, l'han fet servir altres presidents del club en el passat, etc, etc. I és una idea equivocada. Els mitjans de comunicació, els periodistes, no estem per fer el que Xavi pretén que fem. No podem explicar les coses fent veure que tot va bé i que el Barça no té problemes, perquè això seria faltar a la nostra ètica professional.
És veritat que ahir no li pregunten pel joc, vull dir, que tampoc li pregunten expressament pel que ha de millorar l'equip, etc, etc. Ell però entra en tot això. Jo quan dic que em sembla resultadista, ho dic perquè jo crec que Xavi creu que se'l critica pels resultats, però és que jo critico molt més pel joc que no pels resultats, que és veritat que no han estat bons últimament, però el Barça ha anat traient partits i ha anat sumant punts. Jo crec que els resultats, encara a dia d'avui, és que no sé si estan prou bé, però
que sí.
Comparant-ho amb el joc, encara estan prou bé, per això crec que és resultat.
Jo és que aquesta setmana l'he vist absolutament desnortat, crispat, i a més l'he vist que les seves rodes de premsa han empitjorat encara més el que era el partit de futbol. És a dir, hem vist una setmana que el Barça, especialment en vers, va fer bastant el ridícul. Contra el Girona no va ser tan exagerat, però l'anàlisi futbolística que va fer ell després del partit, poca gent hi ha coincidit, pocs analistes hi han coincidit. No va ser un gran partit del Barça, va ser un partit al qual el Girona va ser millor, va acabar guanyant. I el partit d'Anvers, per mi, és molt greu l'anàlisi que fa després, veient, doncs, ostres, que l'equip, posant en relleu que s'ha classificat primer, que això és important, que, ostres, vens de perdre contra un equip que no havia fet absolutament res a Europa, que no havia guanyat a cap rival.
I l'havíem de felicitar, atenció.
I aquest és on anava, també, que lliga amb el que deies tu, Marta, aquesta concepció de la premsa absolutament equivocada, errònia, un punt de partida que no, amb una persona que fa tants anys que viu aquí i que ha mamat tant el Barça al seu entorn, no entenc a què ve a Tom. És a dir, ell no pot exigir la premsa que remem a favor. Què vol dir que remem a favor? Escolta, jo he fet la meva feina. Si el club no té mitjans de comunicació propis, doncs escolta, és el problema del club. Però vostè a mi no m'ha de dir què he de fer i què no he de fer. Només faltaria. Això, afortunadament, no és Madrid. Vull dir, això és Barcelona, i aquí, afortunadament, doncs els periodistes poden dir el que pensen i estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord. Però tampoc el que no pot fer és agafar-s'ho tot absolutament com un atac personal, perquè és que tampoc és així. No és un atac personal permanent a Xavi, ni molt menys. El que passa que jo crec que ha de fer és més fixar-se en les anàlisis futbolístiques que fa, perquè les que està fent almenys de portes en fora a mi em semblen molt errònies. No sé si hi ha portes a dintre, són igual, però a portes a fora, vaja, veu un partit que molt poca gent ha vist.
Va ser un discurs artificial
per amagar la realitat, no? Jo estic convençut que Xavi no es creu el que va dir ahir a la sala de premsa, sinó que és un discurs construït per intentar amagar una realitat, o que perquè ell creu que amb aquest discurs li anirà bé perquè dins del vestidor la cosa reaccioni, de crear-se un enemic exterior, i que d'aquesta manera el vestidor trobi el clic que no troba futbolísticament, però almenys sí que el trobi, m'imagino que a nivell d'actitud, perquè a nivell futbolístic és evident que no es trobarà el clic buscant un enemic a fora, sinó fent millor la feina en el dia a dia i anar millorant futbolísticament. Però em semblava artificial, perquè en un moment que diu allò de la gent ha baixat del vaixell al primer revolt, però després quan hi repregunten qui ha baixat del vaixell no sap ben bé què contestar, no? Vull dir que em semblava com frases allò fetes, de dir surto amb aquest discurs, però després quan he d'aprofundir tampoc sé molt bé cap on he de tirar. Per tant, jo ahir també m'esperava que parlés més de què havia de millorar l'equip, de què estaven treballant sobretot, de si li preocupava o no que les transicions defensives de l'equip siguin molt i molt deficients en els últims partits, que perquè un equip que remata 31 vegades, com ha insistit i ha reinsistit, és incapaç de guanyar un partit a casa i encaixa 4 gols en contra, i en canvi això no ho vam sentir. És el que diu el Gerard, que no hi va haver preguntes segurament centrades exclusivament en el joc, tot i que la de la Laia anava per aquí amb la idea futbolística del seva, si realment veu que el vestidor l'entén i l'accepta, però també tu pots fer venir bé, com va fer-se venir bé aquest discurs, per parlar de les coses que et preocupen, que hauria de ser el terreny de joc i no si tal o Pasqual escriu A o escriu B.
10 minuts i les 9. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si et dic que hi ha un web que es diu ventadellechazo.com, què t'imagines? Exacte, venen xai lletó, però del bo. Amb denominació d'origen Burgos. Xai lletó fresc, tallat al teu gust o precuinat perquè hi donis el teu toc final. Te l'envien a casa envasat al buit i amb la garantia de la certificació IGP.
Ventadellechazo.com.
Aquest any no te la juguis. Compra-la al web o per WhatsApp. O bé trucant al 617 90 58 70. Ah, i no és més car.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som el polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'AP7. Fontgas.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
7 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. 7 minuts i mig i començarà el València-Barça-Mestalla i a la sintonia de RAC 1. Qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Araujo, Koundé i Valde a la defensa, amb De Jong i Gundogan a la base del quadrat, Pedri, Joao, Félix més avançats i al davant Rafinha i Lewandowski.
Amb qui no ens surt el València, Laia?
Mamardashvili a la porteria, defensa per Thierry, Mosquera, Diakabí, Jesús Vázquez, mig del camp, doble pivot amb Hugo Guillamón i Pepe Lu, banda dreta, Fran Pérez, a l'esquerra Diego López, Adal i Yaremchuk i Hugo Duro.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ferran Torres, Christensen, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Lamine Yamal, Casadó, Fermín, Cubarsí, Marquiu i Héctor Fort, i de porters suplents, Astràlaga i Cotxen.
El que m'agrada més d'aquesta banqueta justament són els jugadors del planter, perquè després del que va passar amb Vers no se'ls ha penalitzat, tot el contrari. Tornen a ser Héctor Fort, Casadó, Guiu, que van jugar-hi i van jugar bé, i fins i tot Cubarsí, que és la gran promesa del centre de defensa. De la resta de jugadors del primer equip, amb molt pocs hi confiaríem, només la Minyaman, la resta ara mateix passen per un mal moment.
La del València.
Dos porters suplents, que són Jaume Domènech i Cristian Rivero, i jugadors de camp, Cheng, Fulquier, Sergi Canós, Amalà, Alberto Marí, Iarek, Gozalvo i Hugo González.
Una banqueta molt pobra, que denota una mica el moment pel que passa al València. Molt pocs jugadors de pes. Fulquier seria l'únic, el coneixem, ex-Getafe, lateral que acabarà jugant. Amalà, que l'han fitxat aquest any, fixa't, arriba a cedir del Valladolid, que està jugant a la segona divisió. La resta, nanos joves, molt poca cosa té el València a la banqueta.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
5 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. A veure per on va avui el Toni García Ramon.
La cara té.
El 1993 s'estrenava un dels blockbusters més famosos de la història del cinema, Jurassic Park. La pel·lícula explicava la història d'un parc temàtic que d'entrada pintava molt bé. Tenien un munt de dinosauris, un tiranosaurus rex, uns quants velociraptors i unes expectatives il·limitades. La mala notícia és que el mànager del parc embogia i deixava anar els depredadors, que començaven a menjar-s'ho tot i a crear un caos inabastable. El parc juràssic de Xavi Hernández també sembla fora de control. El tiranosaurus rex no marca ni un golet, els velociraptors no corren i la resta de dinosauris no li fan ni cas. A més, ningú l'ha felicitat per haver aconseguit que el parc estigués buit quan els dinosauris van decidir rebel·lar-se. Avui, visita a València. Esperem que el parc culer no acabi com el de la pel·lícula, amb flames.
No sé per què, però em temia que les gardeles de la karate cap a Xavi serien considerables fent aquest paral·lelisme amb Jurassic Park, una altra joieta del Toni García Ramon a les prèvies del partit de Lliga del Barça. Hem d'escoltar Deco.
Sí, parlant sobre la situació de Xavi Hernández i donant-li la seva confiança.
Hemos renovado el contrato con Xavi, no hemos renovado hasta más años porque no quiso él, pero por eso no hay ninguna discusión sobre ese tema. Al final de fútbol sabemos que habrá momentos que no estaremos tan bien, pero momentos que jugaremos mejor, pero al final sabemos dónde queremos y sabemos dónde queremos ir.
I l'altra sobre el mercat d'hivern.
Gustaría saber, pero es algo que también no depende de nosotros. Hay temas de fair play. Yo creo que será difícil que podemos dar la vuelta a esto, pero si algo cambia ya avisaremos. Yo creo que es crear falsas expectativas. Yo creo que no es lo que me gusta y nosotros tenemos que trabajar con la agilidad y creo que estamos muy contentos con lo que tenemos. Y Víctor será un jugador más que vendrá y que ayudará.
Per tant, escoltant, Deco, tots tranquils, que Xavi es menjarà els torrons, i si poden ser torrons Vicenç, sí, encara home, millor, eh? El torró, lot que posem en joc avui també amb el hashtag Fracu, torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt, i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. El torrons Vicenç, el torró.
3 minuts i les 9... De seguida sortiran els jugadors del Barça i els jugadors del Palència. Les graderies ja plenes. El Barça, que quan ha arribat amb l'autocar, ha estat rebut, com sempre, amb una dolçor especial pels socis i seguidors del València. El Barça encadena 3 victòries aquí, compte.
Sí, la primera en Koeman, a la banqueta, 2-3 al maig del 2021, i les dues últimes ja amb Xavi d'entrenador, 1-4 fa dues temporades i 0-1. En gol de Lewandowski al minut 93 el curs passat. L'última victòria del València el gener del 2020 va ser el primer desplaçament a la Lliga amb Quique Setién com a entrenador blaugrana, 2-0, amb gols de Jordi Alba en pròpia porta i Maxi Gómez. El balanç des del 2007, A Mestalla, 8 victòries, 7 empats i una derrota.
Compte aquesta, perquè el Barça amb Xavi a la banqueta podria sumar 3 derrotes consecutives en un partit oficial per primera vegada.
Sí, ara en porta dues, contra Girona i Anvers. De fet, és la cinquena vegada en els dos anys que el de Terrassa entrena els blaugranes, que s'encadenen dues derrotes, però mai ha arribat a les 3 derrotes. L'última vegada que va perdre dos partits va ser aquells intrascendents de final de Lliga contra Valladolid i Real Sociedad.
El Barça ha començat perdent 6 dels últims 7 partits en totes les competicions. 6 dels últims 7 havent de remar amb el corrent en contra.
Sí, a veure si d'anar-ho recordant canvia la dinàmica, com dèiem abans, però contra Shakhtar, Alavés, Rayo, Porto, Girona i Anvers, els de Xavi van començar perdent. En 3 dels 6 casos el Barça va perdre al camp del Shakhtar, contra el Girona i Anvers. La resta, empat a Vallecas i victòries a Montjuïc contra l'Aves i Porto.
Vinga, doncs ja s'està fent el sorteig de camp i pilota. El Barça avui de groc, el València amb la samarreta blanca i els pantalons i els mitjons negres. Araujo és el capità del Barça, Diakabí el del València. L'àrbitre principal del partit, Jaume, el senyor Ortiz Arias, al VAR de Burgos Bengoetxea.
Sí, de Burgos de Bages de confiança, per mi dels millors. El VAR hi és perquè és un àrbitre internacional que també s'ha de foguejar el videoarbitratge, i Ortiz Arias és l'amic de David López. El va acusar de mala educació, falta de respecte, insultar i de no poder treballar amb ell com a àrbitre. Sergio Ramos també se'n va queixar, i ens consta RAC1 que hi ha més jugadors que no els agrada com tractar els futbolistes. Més enllà d'això, tercera temporada a primera no és dels meus preferits.
Val, aquest és aquell que de la traca aquella de si era un mal educat i un sopert,
sí, sí.
I tot això, eh? Val.
Sí, 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 sí.
Molt bé, tot anirà bé. És un camp... És un...